A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A l'espai del Llegir per sentir, que us oferim un cop a la setmana a la sintonia de Ràdio Vilafranca, acostuma a entrevistar cada setmana un autor o autora de literatura infantil o juvenil. Normalment són autors dels textos o autores o de les il·lustracions. També hem parlat de tant en tant amb traductors d'obres o amb editors per presentar les seves col·leccions, però en algunes ocasions, aquestes ja molt més contades, establim contacte també amb persones vinculades al món de la literatura infantil o juvenil, però no per parlar d'un dels seus llibres. En el cas del dia d'avui serà per parlar d'una de les seves revistes, que es diu Cornabou, i de la que ja n'havíem parlat fa uns quants anys enrere. El seu responsable és l'Andreu Sotorra. Andreu, benvingut.
Hola, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca i per parlar de la literatura infantil i juvenil, no només aquí a la ràdio, sinó a la teva revista, Cornabou, eh?
Gràcies a vosaltres per pensar-hi una vegada més.
Amb l'Andreu vam coincidir una època que, als inicis del programa, quan hi havia més pressupostos, no hi havia tantes crisis, hi havia la possibilitat de muntar un cop a l'any una trobada aquí a Vilafranca per cloure el programa Llegir per sentir, en el que es feia una taula rodona amb un sopar per parlar de literatura infantil i juvenil. I em sembla que tu hi havies vingut més d'una ocasió, no?
Alguna vegada, sí, ho recordo perfectament.
Però clar, després va venir la crisi econòmica i tot plegat. També el fet de que es va traslladar, aquí a Vilafranca es lliurava un premi que finalment es va decidir traslladar-lo al seu lliurament a Barcelona, i sí. Per tot plegat al final aquesta trobada es va acabar. Però el que no s'ha acabat és la feina que feies ja en aquella època i que continues fent hores d'ara, això sí, de formes diferents.
Bé, ara fa, mira, jugant són 25 anys que es va fundar la revista Cornabou, i també una germana persona seva, que és Clips de Teatre, per crítiques de teatre. Sempre amb el suport digital, però des del primer moment, no? I, per tant, bueno, encara hi som i anem aguantant.
Jo deia que continues fent la mateixa feina, però de maneres diferents, perquè també tu havies estat, i no sé si encara ara també, molt sovint a la premsa en paper, fent crítica literària.
Sí, efectivament. Esclar, jo venia de l'apartat de cultura, quan la premsa encara era tradicionalment bàsicament en paper, i per tant vaig viure totes les etapes, les crisis consegüents, etcètera, etcètera. I bé, la meva relació amb la literatura infantil i juvenil, primer és com a autor, lògicament, però després l'exercir com a periodista cultural, en aquell moment jo era l'antic diari Avui, que tenia un suplement de cultura molt, molt reconegut i molt apreciat, que coordinava aleshores en David Castillo, bueno, va proposar perquè hi fes també alguna cosa de crítica, i li vaig proposar que ja n'hi havia molts de crítics de literatura per a tots els públics en general, i que ho podíem enfocar més aviat doncs, en un sector del qual se'n parlava poc, aleshores, com era doncs, la literatura infantil i juvenil. I així va començar i va durar durant tot aquest temps, el diari Avui, ja no recordo els anys, però el suplement crec que va acabar el 2005, i quan vam començar era el 89 o 90, o sigui que aquesta primera etapa. Bé, a l'estar jo molt dins del periodisme vaig començar a intuir que la crítica en general, sobretot la crítica, era un sector que cada vegada no és que no es valorés, sinó que no tenia massa sortida. Ja comencem ja fins i tot quan la premsa era bàsicament de paper, i no cal dir el que és ràdios i altres mitjans. I, per tant, això coincidia amb els inicis de la xarxa i d'internet. I així va ser com se'm va acudir que calia obrir una finestra en aquest sentit a internet. Jo crec que va ser pionera. I així han passat 25 anys. Lamentablement, la meva intuïció es va anar i s'ha anat produint. Vull dir, el que és la premsa tradicional en paper, els suplements pràcticament han desaparegut, la crítica és molt escassa, i pel que fa sobretot a la literatura infantil i juvenil, bàsicament es limita a quan arriben les festes de Nadal o quan arriba l'estiu, i no tan sols crítiques, sinó una tria de 10 llibres, una altra tria de 10 llibres més, i bé, que s'aparta molt del que era el criteri que a mi em semblava que s'havia de fer en aquell moment.
Clar, perquè
això va donar a conèixer, evidentment, autors dels quals no se n'havia parlat mai, autors de literatura infantil i juvenil. Perquè, a veure, en el meu cas el que jo em preocupava era, sobretot de les novetats, però també anar a buscar aquells autors més pioners, més tradicionals, que potser no publicaven tant, però que havien publicat, i sobretot donar-los imatge. És a dir, la crítica anava acompanyada, era una pàgina sencera, el suplement, cada setmana, la crítica anava acompanyada d'una imatge fotogràfica. És a dir, perquè eren autors desconeguts i la imatge a vegades dona molt. O sigui que, a veure, l'embrió del que és després Cornabou en realitat parteix de la meva feina que havia fet el suplement a la premsa del diari Avui.
Però com tu deies, pioner i visionari, jo diria, no? El fet de dir, home, hem d'anar per aquí i ho vas veure clar fa 25 anys, que ara tots ho tenim molt clar, no? Que les webs i l'ordinador i les xarxes són el que estan funcionant, però, clar, veure-ho fa 25 anys no ho veia tothom, no?
No, la gent no ho tenia clar. A veure, els diaris en paper van trigar molt a convèncer-se que la seva salvació seria internet. Han trigat molt. Després hi han hagut d'anar a parar per força. I avui només cal passar pels quioscos i veure quines són les piles que hi ha de paper al matí, cada vegada més escasses i més reduïdes, no? I, en canvi, la gran majoria de lectors es defineix com a que consulta les notícies pels seus mitjans digitals. Esclar, era també una mica d'autodefensa, no? D'autoprotecció del sistema tradicional, però al final hi ha hagut de caure. Una cosa similar ha passat, per exemple, amb les televisions. Les televisions, al principi, es van resistir moltíssim a que hi podia haver un mitjà com podien ser les xarxes o el digital o internet. I, en canvi, avui no hi ha canal de televisió que no tingui una plataforma també digital. Bueno, el 3CAT famós, no? Que intenta substituir les marques de TV3 i tot això, però el 3CAT és clarament una plataforma que cada vegada es promociona més i més i més, i la gran majoria d'usuaris resulta que la tenen ja al 3CAT i ja no els diuen. Quan donen les audiències actualment a TV3, fixem-nos que no diuen mai espectador, el nombre d'espectadors. Ja no se'n parla. El més vist, el programa més agraït, el que ha tingut més incidència, però ja no escoltes mai els resultats de l'audiència. En canvi, les plataformes hi ha tants milions de clics. Per tant, la cosa va per aquí. Bé, més val tard que mai.
Sí, sí. El que passa és que justament estem parlant de crítica literària, per tant, sobre llibres, i també en el transcurs d'aquests anys va aparèixer el llibre digital. I, en canvi, jo diria que aquí no ha tingut el mateix efecte que la premsa digital, almenys de moment. Per què creus que és això? Per què ens agrada tant tenir el llibre a les nostres mans?
Sí, bé, efectivament és així. El digital, tot i que va pujant, no ha pujat amb el boom que va fer la música, per exemple, no? Que va passar d'una cosa a l'altra. Tot i que ara es torni bastant a l'analògic, es torni al toca discos, i perquè diu que té més so, i es tornen a fer discos amb els LPs i tal. Però diria que és més aviat una cosa romàntica, com amb la fotografia. També hi ha qui encara fa fotografia analògica, qui li agrada entrar al laboratori, però, esclar, la comparació amb una càmera digital és que no hi ha comparació, no? Amb el que pots arribar a fer, amb la rapidesa, amb milers d'imatges que pots fer. Bé, amb el llibre, a veure, el canvi cap al digital passaria o passarà, o no passarà mai, no ho sé, quan la indústria ho decideixi. En el moment que el cost del llibre en paper sigui irresistible, és a dir, que ja no es pugui posar un preu que el lector dirà, bé, prou, fins aquí podia arribar, la indústria canviarà. Perquè, esclar, el llibre en paper, no vull entrar una mica en el tòpic, que si ecològic, quants arbres es necessiten per fer no sé quants llibres, bé, deixem-ho això, no? Però té tot un procés que hi ha tota una sèrie de sectors que cadascú es van portant al seu tant per cent. El llibre digital va directe, si tu vols, de l'autor al lector o passant entremig de la plataforma digital al lector. Només parlem d'una persona i el cost és molt més reduït. El dia que la indústria no pugui més, que els números no li surtin, evidentment farà el pas al digital. Ara per ara, el llibre en paper té un valor. El Sant Jordi és una cosa claríssima. El que passa és que jo trobo que per Sant Jordi, quan diuen els llibres més llegits, que ja sabem que és un tant per cent molt petit de tot el que, de tot el que es ven aquell dia, jo crec que haurien de fer com, com quan arriba el dia de la Mona i els dels Panellets, i haurien de dir quantes tones de paper s'han venut. La cosa quedaria més, una mica més arrodonida.
Sí. En tot cas, però, clar, com que estem en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil, també sentim a dir, ara darrerament, encara més, que això de que els nens i nenes estiguin tanta estona davant de les pantalles, malament a rai, i es recomana reduir l'estona de pantalles o fins i tot que no toquin pantalles dels 0 als 6 anys, per posar un cas, no? Clar, aquí sí que entra la necessitat, podríem dir, no?, de, per un futur, em refereixo, de la literatura infantil i juvenil, de tenir el llibre en paper, que el nen no hagi d'obrir una pantalla per poder gaudir de la lectura, no?
Sí, sí, sí. Escolta, jo veig a vegades pares i mares que van amb criatures amb cotxet i la criatura té el cotxet, té el mòbil instal·lat a les mans, picant allí amb el dit, pam, 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 no? És a dir que, esclar, bueno, és una eina amb la qual moltes vegades he dit, jo, avui neixen amb un mòbil sota el braç, no amb un pa, no? Amb un mòbil sota el braç. Tampoc es tracta de prohibir-ho, perquè és impossible. S'ho troben, ho veuen. El pare i la mare estan amb el mòbil a casa. Han nascut i per ells és normal. Però, evidentment, no es pot deixar d'escriure a mà, no es pot deixar de tant en tant de sumar com se sumava abans, no es pot deixar de memoritzar, i sobretot en els primers lectors, l'àrea més infantil, l'àlbum és molt essencial, perquè hi ha molts àlbums que són pop-ups, que tenen moviment, que tenen llengüetes, que s'acosten una mica al digital, no?, també, i per tant els acosta el llibre. Però fixem-nos que les dades són molt clares en aquest sentit, les estadístiques. El lector infantil puja, creix amb el llibre, però baixa dràsticament quan entren en l'etapa juvenil. Sobretot en català, també. Vull dir, aquí hi ha dues coses, en canvi de llengua. És a dir, baixa molt la lectura en juvenil, però en canvi es manté i puja molt amb infantil. Probablement perquè l'infantil és el que té també més edició encara, doncs, de l'àlbum, il·lustrada, que en digital també és possible, però no és tan agradable. Això que diem del digital, home, jo crec que sí que està bé que científicament s'estudiï i es retalli una mica l'accés a les edats primerenques. Perquè fins i tot amb nosaltres l'aspecte memorístic ha canviat. Jo penso que fa molts anys, teníem una memòria millor que ara. Ara confiem molt en el senyor Google. I pensem que si un nom d'un autor o d'un actor o una dada o jo que sé, una efemèride no et queda a la memòria, pitges un moment al Google i ho trobes i ho soluciones. O com pot ser una traducció o buscar una paraula, no? Per tant, això també als adults ens ha tret capacitat memorística. I pràcticament jo gairebé parlo per mi mateix, eh? Jo me n'adono. Me n'adono que hi ha coses que abans funcionava per la memòria del meu cervell i que ara he d'anar a parar al Google per retrobar-ho. És així, eh?
Andreu, a punt de finalitzar l'entrevista, i hem parlat poc de Cornabou, que fa aquests 25 anys. És el mateix Cornabou de fa 25 anys? És a dir, hi trobem els mateixos continguts o l'has anat evolucionant?
Bé, ha anat evolucionant, però sí, sí, pràcticament des del principi ja va néixer amb aquesta mateixa línia. És a dir, bàsicament és informativa del sector infantil i juvenil, de tot el que més o menys pot passar, que si premis, algun autor doncs, que ens deixa, premis també internacionals, alguna fira, qüestió una mica política al voltant de literatura. Aquesta és la base. Després també hi ha l'apartat de crítica. Després també hi ha articles, a vegades accés d'algun altre mitjà demanant permís o a vegades perquè arriben directament. En aquest cas, per exemple, hi ha un col·laborador vostre, que és el Pere Martí Bertran, que és un dels més assidus, que ens passa els seus articles perquè els entrem. I després també, sí, alguna cosa nova. Per exemple, el que hi ha és una secció de videoclips, de tràilers, de pel·lícules infantils i juvenils, de cinema. I també a vegades també es parla de teatre infantil i juvenil. És a dir, una mica Cornabou relaciona la literatura infantil i juvenil amb altres disciplines que hi puguin estar relacionades. Posem per cas, no ho sé, hi ha una gran exposició immersiva sobre Jules Verne, no? Doncs una mica a Cornabou això li interessa perquè no deixa de ser un complement de la literatura.
Doncs nosaltres només ens queda que felicitar-te un cop més per Cornabou i pels 25 anys, que aquí queda dit. Andreu, moltes gràcies i fins la propera. Esperem poder-ho celebrar també properament amb altres xifres rodones.
Sí, t'agraeixo que no ho hagis dit per 25 anys més.
No, aquí ja és més difícil, això ja ho reconec.
Perquè jo en tinc 75 i no cal que se'm vulgui tant de mal.
Andreu, felicitats, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.